Parlem aquesta hora amb el col·laborador del Tot Costa, el Marc Menchent, el director del portal de Xuplay Book, perquè ens ajudi, com diria aquell, a posar una mica de llum a la foscor. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com estem?
A veure, anem com si fóssim una mica, que ho som, analfabets amb aquest tema, Marc, pensa que no som tan intel·ligents com tu en aquestes qüestions. A veure, el Barça diu textualment que la venda és per accelerar el creixement de l'estratègia audiovisual i de blockchain, els NFT i el web 3 del club. La Porta també ha parlat de metavers i de tokens. A veure, posem-hi una mica d'ordre. Què és tot això?
Tot això al final és la generació de contingut per consumir l'aficionat de futbol. És veritat que en la versió inicial del que havia de ser Barça Studios es quedava tot en el món, per dir-ho així, analògic, el món de les sèries, les pel·lícules, el contingut que es fa a les xarxes socials. Ara s'inclouen molts més drets en aquesta companyia Barça Studios i s'inclou tot el que són NFTs, que per dir-ho d'alguna manera són com els cromos de Panini. Uh-huh. En el món digital s'esposa que són coses úniques, que només pot tenir una persona i en molts formats, perquè pot ser una imatge, pot ser un vídeo, com el que vam veure que es va subhastar l'altre dia a Sotheby's de Johan Cruyff, i moltes més coses que a mi també em costa una mica entendre, que són tot això d'aquest món del web 3, que al final és com crear comunitats d'aficionats, però en el món digital, que en principi tot pot donar molts diners o pot no donar-ho. Per tant, que entrin aquests 100 milions d'entrada, pues no està pas mal.
Tot plegat, Marc, a banda dels diners, què pot aportar això al Barça? A banda dels diners, dic, d'aquesta venda, és a dir, aquest negoci, què hi té al darrere?
Sí, per mi aquest negoci per mi té dues potes. La del curt termini és que al Barça li permetrà quadrar el pressupost de la temporada 22-23, perquè pensem que el que s'havia fet amb els drets de televisió era retirar la motxilla de pèrdues de la pandèmia. Per tant, que el fet que el Barça estigués en disposició d'operar en normalitat amb el mercat de fitxatges i amb el límit salarial depengués de quin fos el pressupost que presentés el club, i el que està fent ara és presentar un pressupost que tindrà 100 milions d'ingressos extraordinaris, que és la venda de Barça Studios, i això t'ajudarà a inscriure els futbolistes que has fitxat, perquè els has fitxat però no els has inscrit. I després tenia Socios.com com a partner. A mi em sembla una bona idea, perquè al final és una empresa que es dedica 100% a això, que realment agradi més o menys tot aquest món de les criptomonedes i tal, realment estan creant un estàndard en el món de l'esport. O sigui, tota propietat esportiva gran que crea un token l'acaba creant en Socios.com. Per tant, tens un partner que en sap més que tu de tot això, almenys en el que és en el món digital. En el món de la producció audiovisual, Socios no té ni idea. O sigui, en el món de pel·lícules, sèries, producció audiovisual no tenen ni idea, però sí que en saben molt de l'altra pota. Per tant, jo crec que és una bona idea a futur pues, tenir algú que sí que en sàpiga.
Ara estaves dient això, a Socios.com, dius que té prestigi al seu web, i veiem que té relació amb la Federació Argentina de Futbol, per exemple, el City, l'Atlètic de Madrid, la Federació Italiana, i Messi n'és l'ambaixador. A veure, arribats a aquest punt, obro la taula. Marcos, Marc, com ho interpreteu tot plegat?
Bé, aquí cal fer una prèvia, abans de res, que per mi és important. És a dir, la Porta i la Junta Directiva actual estan fent tot això de les palanques perquè van recollir un club que estava absolutament enfonsat a tots els nivells, a nivell esportiu, a nivell social, sobretot a nivell econòmic. I això és conseqüència del que va viure el club durant l'última dècada. Les últimes juntes directives van aconseguir ensorrar el club. Uh-huh. Aleshores, davant d'aquesta situació econòmica, l'alternativa, la solució que troba la Porta és aquesta, activar, en aquest cas, la tercera palanca. Per què? Què vol fer? Vol competir. Vol intentar tornar a engegar aquell cercle virtuós que va ser capaç d'establir la Porta en la seva primera presidència, en el seu primer mandat. Clar, tot passa per guanyar o per ser molt competitiu a Europa, perquè el Barça no repeteixi els ridículs que ha fet aquest últim lustre a Europa, que torni a ser un dels grans d'Europa, no només a nivell històric, sinó també de present. Pot semblar arriscat, però segurament ells, millor que ningú, saben que aquesta és l'única solució ara mateix per tornar a fer-ho rodar tot. Més enllà d'això, clar, des d'un punt de vista més conservador, tu pots arribar a pensar, doncs, si vens aquestes palanques, doncs fes-ho servir majoritàriament per pagar deute o per finançar l'Espai Barça, que serà una obra faraònica, i no t'ho gastis tant en fitxatges. Uh-huh. Però la seva opinió és que necessiten reforçar l'equip per tornar a competir i a partir d'aquí tornar a aconseguir patrocinis importants i que tot torni a girar.
Marcos?
Aquí hi ha dos aspectos. El primero, como bien comentaba antes Marc Menchen, que es el gran cambio. Es decir, en las cuentas de este año, si no me equivoco, Marc, el Barça tenía presupuestado 50 millones de euros por la venta de Barça Studios. Por este 24,5 ha obtenido 100 millones de euros. Estamos hablando que el valor de esta empresa, que no puede vender el 100%, sino el 49,9, es de prácticamente, si seguimos estos parámetros, de 400 millones de euros. Lo que consigue el Barça ahora no es solo dinero para fichar, sino es dinero para poner en marcha el proyecto deportivo. El Barça lleva 3 años, que es un equipo que no tiene peso en Europa, que no tiene peso en la Liga Española, solo ha ganado una Copa del Rey. Y si no activa eso a través de los fichajes, que son 5, pero como decía antes Ruggier, pueden ser 6, 7, hasta 8, no se pondrá en marcha. Y cada momento que tú pierdes, y el Barça ha perdido 3 temporadas porque ha vivido en la opulencia, ha vivido en el derroche y ha vivido en fichajes de 120, 140 y 105 millones de euros, pues eso ha sido un desastre. Y a partir de aquí, la situación era o la vía prudente, señores, vamos a necesitar 3-4 años, era el mensaje que podía haber dado el presidente, o este riesgo, que es un riesgo calculado, creo que ha sido la expresión que ha utilizado Laporta, de acudir a activar la venta de activos. Es curioso porque la venta de activos, en el primero se dieron cifras, que eran 207 millones, en el segundo no se dieron cifras, y aquí ha sido el propio presidente el que ha anunciado el acuerdo de manera inesperada, antes incluso del comunicado oficial. Uh-huh. Y eso indica también la necesidad que tiene el Barça de encontrar recursos financieros para activar a un club y a un equipo que estaba en la ruïna. És tan simple com això.
A veure, Marc Menchen, perquè també tenim aquí el Maiola, per no confondre'ns. Laporta diu que és una venda per sempre, Marc, que sigui definitiva i no recuperable. Això és dolent pel club, a priori?
No, és que en el fons és que és el que hauria de ser. Si tu t'ho vens, ven-t'ho. Després ja en un moment donat tu pots pactar comprar-ho, però tu imagina't que tu pactes la recompra, que de vegades aquestes coses es pacten, però tu imagina't que en aquest cas, per exemple, que és tot molt molt incert, no? En el sentit que no sabem cap on anirà això dels tokens, dels NFTs, del Web3, clar, tu pots comprometre't que en 5 anys o en 20 t'ho compro per 100 i que això al final no hagi sigut, no? Pues igual que va haver-hi el boom de les .com, pues que tornés a passar, no? Pues, hòstia, tu tampoc tens necessitat d'arriscar-te haver de recomprar-ho, i en principi, si és un soci que en sap més que tu i que sempre en sabrà més que tu perquè es dedica 100% a això, ja té sentit que tu comparteixis la propietat, en tant que si el tens al costat, pues on tu sol podries generar 20, pues potser amb ell genera 50. Per tant, encara que estàs compartint una part, estàs compartint un pastís més gran que el que tu tindries en solitari. Per tant, jo això de les opcions de recompra no les trobo, perquè és diferent al dels drets de televisió. El drets de televisió, al final, és un finançament pur i dur. Que és a dir, hòstia, tu dona'm els diners ara i jo te'ls vaig tornant a canvi de que tu m'ho avancis tot i jo t'ho vaig tornant a termini. En el fons, és com un préstec amb la garantia dels drets de televisió en què s'ha articulat com una venda d'actius. Aquí, realment, és el que sempre van dir que era el que tenia sentit que fes el Barça prioritàriament, que era donar entrada a socis estratègics a negocis on hi ha gent que en sap més que tu i que hi ha un potencial de creixement, com era Barça Studios i BLM.
Et demano l'opinió d'expert, lògicament, Marc. Hi ha molta gent que diu que és una bombolla. Tu creus que això és un negoci que es mantindrà sostingut al llarg dels propers anys o que hi ha risc important que esclati aquesta bombolla?
No, com tot, la bombolla jo crec que ja ha passat. Aquella època que la gent pagava 3 milions de dòlars per un vídeo de LeBron James ja ha passat. De fet, fixeu-vos que el vídeo del Barça, que hi havia una producció visual molt més forta que no el del LeBron que fa la NBA, que són vídeos de jugades editades maques, però deixen de ser replays de jugades. El de Cruyff sí que és un vídeo que només pots tenir tu si has pagat 500.000 dòlars, com va passar l'altre dia. Jo crec que a nivell de preus és el que es racionalitzarà, però jo crec que la gent, si li dones l'oportunitat de poder tenir una cosa exclusiva, voldrà pagar per ella, sobretot si l'adornes bé, perquè en el cas de la NBA va començar que només era el vídeo. El que ha fet el Barça amb l'NFT aquest de Cruyff és el vídeo més tota una sèrie de serveis d'hospitalitat del Camp Nou, meet and greet amb jugadors i tal, que li donen cert valor a aquell NFT. O sigui, jo crec que és una cosa que serà constant, que igual que tota la vida nosaltres hem comprat cromos, pues els cromos del futur passen per aquest nou món i per crear comunitats en els entorns digitals, i que crec que aquí el repte és dotar-ho de contingut. O sigui, per mi és molt coherent que tot el tema dels NFTs i el Web3 i el món blockchain l'hagin ficat a la productora visual, perquè això dependrà del bon contingut audiovisual que tu generis. Per tant, jo crec que, home, que s'ha racionalitat molt els preus de les coses en aquest món, però jo crec que això és cap a on va la gent jove.
Crec que el Marc Menchent ens ha fet un bon panorama general de què és això d'aquest univers 3.0 del Barça. Marcos, Marc, abans de tancar aquest tema, voleu afegir alguna cosa més?
No.
No. Menchent, no.
Doncs mira, una última pel Marc Menchent, vinculada amb el màrqueting, amb l'estratègia també digital, però fora d'aquest anunci d'avui de Joan Laporta. Et pregunto, per acabar, per la presentació de Lewandowski, perquè es presenta el divendres, i és una pregunta que pot semblar molt tonta, però crec que no ho és tant. Canvia molt, Marc, si presenten Lewandowski amb el nou a l'esquena de la samarreta o sense dorsal?
Aquesta és bona, perquè tots sabem que no està marcant perquè porta el 12.
Això ho diu el Marc Mallorca. Ara l'opinió experta no, de la gent.
Jo crec que és el tipus de cosa que potser la gent s'espera saber el dorsal per comprar. O sigui, jo, això no ho veig una tonteria, però jo crec que és molt impulsiu de saber quin número li poso a la samarreta. Si tu vols realment et vols posar la d'un jugador, jo crec que t'esperes a tenir el dorsal definitiu, però jo crec que és més una qüestió temporal d'en quin moment ho poses. Sí que és veritat que, clar, que el dia que el presentes és el moment de major facilitat de venda, perquè la gent va, ho dic amb carinyo, la gent va calenta, ostres, es presenta el jugador, estic content, vaig emocionat, ostres, si ja puc comprar la samarreta amb el dorsal que portarà aquesta temporada, tal, ostres, ja no penso que val 89 euros i tiro de visa. En canvi, si ja és un altre dia que has d'anar a comprar, dius, ostres, 89 euros, potser m'ho penso i potser m'agafo la rèplica barata, no? O sigui, jo crec que sí que és bo fer-ho i, de fet, jo no, se'n parla poc d'això, però el Barça està fent moltes promocions de packs d'entrades, de la temporada, de código descuento Lewandowski, descuento Koundé, que jo crec, hòstia, que és una manera bastant intel·ligent d'intentar jugar aquesta idea que jo no comparteixo, que el del cercle virtuós vagi a funcionar tan bé com va funcionar el 2003, perquè el negoci del Barça avui és molt més madur del que ho era el 2003, però sí que té aquest punt d'intentar engrescar la gent, d'escolta, tenim bons jugadors, agafa el descompte, enganxa't i ja després intentarem veure si t'agafes un abonament o coses més importants, que no sé si en recordeu d'allò que es va fer en el seu dia del Gran Repte.
Sí.
Que va ser una campanya molt bona d'enganxar molta gent que no era sòcia i que no era abonada, d'ostres, que s'enganxés al Barça. Crec que ara ho estan fent amb descomptes i veurem com acaba.
Doncs Marc Menchent, director del portal ChuPlayBook, gràcies per ajudar-nos a posar llum a la foscor, com dèiem, d'aquest tema que per nosaltres és una mica estrany, però crec que s'entès perfectament. Moltes gràcies, Marc.
Una abraçada, bona tarda.